Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 8 de març. Un 8M en el que sempre va bé recordar que el gran estàndard de l'esport sabadellenc aquí a casa nostra ha estat un equip femení, com és l'Astralpool Natació Sabadell. Un exemple pioner fins i tot de discriminació positiva en el món de l'esport. I aquest equip de llegenda, si tot va bé, demà al vespre ens permetrà explicar que s'ha classificat per la seva 11a Final Four de la Champions en les últimes 13 edicions. Una dada absolutament increïble. Per fer-ho, fins i tot podria perdre de 6 gols a la piscina de l'Àlimos a la 5a jornada de la fase de grups de la Champions. És un cap de setmana amb molt waterpolo. De fet, avui, a 8:15 del vespre, estarem en directe al canal de Twitch amb imatges explicant-vos l'Astralpool Natació Sabadell Turcoing, l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup masculina. Però és que no només hi ha waterpolo, hi ha demà també en vol al Twitch de Ràdio Sabadell amb l'Oar Sant Cugat de la Primera Nacional masculina a partir de les 6 de la tarda, buscant els de Pere Iats les fases d'ascens. I com no, també aquest duel entre el Centre d'Esport Sabadell i la Cultural Leonesa de diumenge a les 4, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, i amb el Centre d'Esports intentant obrir aquesta escletxa amb la zona de descens. Principis del mes de març, en definitiva, és el moment en què es comencen a decidir les competicions, en què els equips estan jugant les garrofes, i aquí a Ràdio Sabadell, insistim, estem preparats per viure a totes les maneres possibles i a totes les plataformes possibles.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en aquest 8M fem el programa d'avui, aquest Hotel Suís, amb la Rocío García, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que el Barça ha posat peu i mig a la final de la Copa de la Reina. Les blaugrana van superar l'Atlètic per 0-3 a Sant Mamés amb doblet d'Aitana i una altra Diana de Salma per Ayuelo. La tornada serà d'aquí a 6 dies al Johan Cruyff. Al Villarreal se li ha posat molt coll amunt accedir als quarts de final de l'Europa League. Ahir els de Marcelino, en el seu retorn a Marsella, van caure 4-0. En motor, una última hora, Carlos Sainz no correrà el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1 per apendicitis. El substitueix Oliver Biermann. En bàsquet, victòria del Barça 78-88 a la pista del València per consolidar-se a la segona plaça de l'Eurolliga masculina i apropar-se al Real Madrid, que va perdre 79-89 contra el Fenerbahçe. L'Uni Girona s'ha complicat moltíssim l'accés a la final de l'Eurocup femenina, perdent de 21-81-60 a la pista del Besiktas, i en handbol, derrota inesperada del Barça del sabadellenc Aleix Gómez, autor de 8 gols, 34-37 contra el Montpellier, que els ha deixat sense primera plaça del grup a la Champions. A quarts de final s'hauran de veure les cares amb el vencedor del PSG, Wisla Plock. Completem el sumari.
Comenta la recepció.
Tenim roda de premsa d'Òscar Cano d'aquí a 8 minuts, prèvia al Sabadell Culto d'aquest diumenge a les 4, també l'habitual dosi d'estadístiques, la prèvia d'aquests dos duels europeus de l'Astralpool Natació Sabadell, la classificació de l'equip masculí de futbol sala per la següent ronda de la Copa Catalunya, i també acabarem avui amb ciclisme, amb David de la Cruz i Marta Romance.
L'actualitat de la Primera Ref.
Polèmica amb un article del diari AS, signat des de la Corunya, que destaca que Pérez Hernández, del col·legiat del Nàstic Depor, és el més casolà de la categoria, amb un 67% de victòries locals i només un 9% de visitants, i que a més és el segon en el rànquing de targetes. Un article que ha provocat moltíssimes reaccions a X. També destaquem la imatge de la neu caient sobre el Reino de León o sobre el Toralín a Ponferrada, i que la millor aturada de la jornada 26 ha estat la de Pablo Cacharrón, porter d'Unionistes.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel d'històrics, ara a la Sèrie B italiana, Parma-Brescia a 9:15.
I a les xarxes socials.
Destaquem també la visita del cos tècnic del Centre d'Esports a l'entrenament del CES Inclusiu. Gràcies a tots vosaltres per tot allò que feu. què petitons som al vostre costat. Éssers humans de primeríssim nivell, la veritat de les coses, sempre en el vostre equip, deia a X Òscar Cano.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs avui celebra el seu aniversari. A més, ho fa amb un partit de waterpolo masculí. El director esportiu del Club Natació Sabadell, Xavi Balaguer.
Hotel Suís.
Som-hi, 1:09 del migdia d'aquest 8M. Insistim, aquest dia tan especial en què es commemora el Dia Internacional de la Dona. Aquí a Ràdio Sabadell hem estat fent programació especial durant tot el matí, des de les 9 amb un programa conduït per la Núria García des de la plaça de les Dones del Tèxtil. Però, a més, si heu estat pendents a l'antena de Ràdio Sabadell des del dilluns, de fet, al Tribuna Preferent ja vam començar amb contingut especial dirigit, insistim, cap a aquesta commemoració del Dia Internacional de la Dona. I aquí a l'Hotel Suís, evidentment, també hem tingut, per exemple, una entrevista amb una esportista de casa nostra, dona, cada dia. Avui no serà menys, ja us avisem. Abans, però, l'actualitat mana 1:10 clavades ara mateix. Estadi de la Nova Creu Alta, Sergi Parc, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Vituri.
5 minutets i compareix Òscar Cano. Anem on time o no anem on time?
En principi, sí. Els jugadors, com sols habitual ja per aquesta hora, van desfilant, els últims que queden aquí a les instal·lacions de l'estadi Creualtenc. L'entrenador Òscar Cano, que també està per aquí fent temps, així que res fa indicar que hem d'anar tard per la compareixença del Granadi.
Avui, si no em dius el contrari, el més interessant és acabar de constatar, de confirmar, que ho digui el propi Òscar Cano, que Antonio Moyano i Carles Salvador estan disponibles per jugar aquest diumenge contra la Cultu. No sabem si per 45, si 60, si per 90 minuts, però que hi siguin com a mínim a la convocatòria.
Sí, jo crec que el principal dubte més aviat és el que deies pel que fa al minutatge, que no pas perquè ni que sigui per estar a la convocatòria hi estiguin, perquè tots dos ja s'han entrenat amb força normalitat. Ara a Òscar Cano li preguntarem i que acabi de confirmar també com els veu, com han estat físicament en els últims dies, en les últimes hores, però que vaja, que tant Salvador com Moyano haurien d'entrar a la convocatòria. Jo et diria, Pau Vituri, que tot el que sigui que no hi entrin en aquesta llista de convocats per diumenge seria una sorpresa, perquè això voldria dir que han fet una regressió, doncs, en l'entrenament de demà, que és l'últim que farà l'equip abans del duel contra la Cultural i Deportiva Leonesa, i per tant seran les dues principals novetats. Si Cano no indica el contrari per la resta, doncs no tenim sancionats, sí que tenim alguna percebut, amb Elívia i Ricard Pujol, més els tres de llarga durada, continuen lesionats, i aquí ja no hi hauria d'haver, com diem, més sorpreses en aquesta convocatòria.
Segons els terminis, si no m'erro, a Ricard Pujol encara li quedaria una setmaneta llarga, segons els terminis inicials previstos en el seu dia, insisteixo.
Sí.
Que a més evolucionaven tots favorablement, segons ens comentaven ja a principis de setmana. Amelidia és el que està més lluny de tornar, encara tres setmanetes bones, un mes, fins al mes d'abril, no se l'espera, el central del Sabadell.
Sí, tal qual. A Melivi encara li quedarà una mica i, per tant, aquests problemes a la línia defensiva és on s'acumulen una miqueta més per Òscar Cano, entre aquesta baixa de Melivi, entre aquests últims dies en els quals Ricard Pujol s'ha d'acabar de recuperar. Així que, de nou, amb aquest trencaclosques, Pau Vitori, una jornada més per veure qui juga també en aquesta línia defensiva, qui juga al mig del camp, amb aquestes reparicions d'Antonio Moyano i Carles Salvador. Avui l'equip, per si no ho hem dit, s'ha exercitat sobre la gespa de la Nova Creu Alta, és a dir, l'escenari del partit de diumenge. I a tot això la Cultu, per cert, Vituri, ho ha fet també en el seu estadi, el Reino de León, amb unes circumstàncies meteorològiques força diferents a les d'aquí.
Sí, ho dèiem al sumari, que ha nevat a Lleó, a Pontferrada, i s'han vist imatges a les xarxes de la Cultu i de la Ponfe, doncs, amb els seus respectius estadis, que començaven a estar coberts d'aquest blanc de la neu.
M'ha fet... Vituri, perdó. el diumenge estava mirant perquè és que en les pròximes hores s'espera pluja. Ah, perfecte, que correcte.
És que m'ha fet patir la pluja d'aquesta nit. Dic, ai, ja veuràs tu. Hi ha hagut un moment que m'he llevat a mitjanit i he dit, mare meva, el que està caient. Això, la gespa de la nova Creu Alta, a veure com ho aguanta. Perquè s'esperaven un parell de fronts que portaven doncs, acompanyat aigua. Ja ha passat el primer. El segon parc s'espera demà. Ho dic sí. Perquè demà, si has de fer alguna cosa, agafa el paraigües. Però que diumenge, teòricament, no ha de ploure.
Demà tenim a cobert el Twitch de l'OAR Gràcia contra el Sant Cugat a la tarda. Per tant, no hem de patir molt en aquest sentit. Però, com dius, pel que fa als interessos del Sabadell, sí que hi pot haver un entrenament l'últim de la setmana demà a Sant Oleguer passat per aigua, però el dia de partit diumenge no s'esperen pluges. Com a mínim, pel que fa al teu radar, que és fiable com més, i el meu igual. Així que, home, per l'hora del partit, fins i tot s'espera allò que surti una mica el sol, ha de fer les temperatures màximes en aquella franja. Recordem, diumenge a les 4 de la tarda no s'esperen pluges, no hi ha excusa per no venir a l'estadi.
14 graus, s'esperen més o menys a l'hora del partit, sol i algun núvol, però bé, insistim que aquesta segona línia frontal de pluges ha de passar entre primera hora del matí de demà, migdia, primera hora de la tarda, i que, per tant, doncs, no hi hauria d'haver-hi problemes perquè la gespa de la nova Creu Alta dreni en condicions. Però bé, suposo que ho haurà fet bé avui, si el que m'explicava, Esparc, si al final l'equip s'ha exercitat a la mateixa gespa de l'estadi.
Bé, sí, però també es veu que hi havia un esdeveniment a Sant Oleguer on s'estava previst inicialment entrenar-se i, per tant, l'equip pràcticament no ha tingut més remei que venir cap aquí, cap a la nova Creu Alta, també t'ho dic.
Doncs aquí queda aquesta circumstància. Un quart, com està la cosa? Com està el pati?
Doncs mira, baixem cap a baix, estava intentant apurar aquí a dalt per qüestions de cobertura, així que anem baixant perquè Òscar Cano estava acabant de pentinar-se, per dir-ho així, abans d'aparèixer a la sala de premsa. Miguel Quereda, de moment, encara no ha acabat de sortir del vestidor, ho ha de fer d'aquí pocs instants, així que anirem amb uns segons de retard.
Doncs posant-se guapo per la fotografia, en aquest cas pel vídeo, el tècnic granadí, ahir insistint, protagonista al costat d'Elias Martí i alguns futbolistes a l'entrenament del FES Inclusiu. Van ser els convidats i hem repassat abans el sumari aquesta piulada que feia el tècnic del Centre d'Esports Sabadell sobre l'experiència d'entrenar-se durant unes hores o durant una estona amb els futbolistes del FES Inclusiu i el seu cos tècnic, que fa una feina, no ens cansarem de dir-ho, de primeríssim nivell. Ja ubicat?
Sí, estem aquí a la zona baixa, però de moment Òscar Cano no apareix.
Vols jugar? No. Digues, Parc, perdona.
No, t'anava a proposar també allò, no sé si jugar a l'Udocano.
Ara, estem molt connectats avui, eh?
És que es fa difícil, i a més ara és que hi ha aquest moviment de peces. T'ho dic també perquè és que al final tant Moyano com Salvador han sigut titulars sempre amb Òscar Cano, si no em falla la memòria, fins al moment que es van lesionar. Dos indiscutibles, una circumstància similar a la que ens passava amb Alex Gual de la setmana passada, perquè és que el bilbaí havia encadenat moltíssimes titularitats abans de que es lesionés. Òscar que havia donat amb la tecla amb aquests tres jugadors ubicats ja siguin al mig del camp o en el cas de Salvador també ubicat a la zona de la rereguarda. Així que sobren les variants, també caldrà veure si estan per ser titulars o no, però vaja, que sobren moltes alternatives sobre el ventall per Òscar Cano.
Clar, veient també el que va fer amb Gualda la setmana passada a les Llanes, amb aquest plantejament, un diria, home, a poc que estiguin disponibles, sabent el que comentaves tu, Parc, la lògica diu que els hauria de posar de titulars. Vols que et doni una dada amb Carles Salvador?
Dóna-me-la.
6 partits ha jugat amb el Centre d'Esports Sabadell, l'equip sí. Només ha perdut un per la mínima i va ser a casa contra el Barça Atlètic, aquell partit que l'equip no va mereixer perdre. La resta, 3 victòries, 2 empats, insistim, i aquesta derrota. Però és que, a més, un dels empats, el del Rayo Majadahonda, el gol de l'equip majariego, va arribar quan Carles Salvador ja no estava damunt del terreny de joc. Vull dir que, al final, això demostra l'impacte que ha tingut el futbolista cedit pel Castellón en el joc i en els resultats de l'equip.
Jo la sensació és que a la mínima que estigui bé Salvador, ja sigui per 45, per 60, per 70, més igual, els minuts que pugui estar sobre el terreny de joc, serà titular, perquè és que Òscar Cano se n'ha fet un fart d'elogiar el futbolista valencià, de parlar-ne bé, de dir com d'intel·ligent és sobre el terreny de joc, de les bones decisions que pren constantment, ja sigui amb pilota, sense pilota, quan està ubicat a la mig del camp, quan està a la zona defensiva. Així que si amb Àlex Gualdà va apostar allò per ser titular, tot i que no estigués 100% bé físicament, després del descans, recordem, a les Llanes va ser substituït per Raúl Baena en aquest mig del camp, amb Carles Salvador jo crec que repetirà fórmula i el podríem veure de titular, ja dic, si està mínimament bé per aguantar ni que sigui una part. A partir d'aquí també caldrà veure doncs què passa amb Antonio Moyano, perquè és que ha estat, insistim, un jugador imprescindible amb els tres entrenadors que han passat pel Sabadell fins ara.
És que amb Moyano ara estava recordant també que hi ha una dada força remarcable, que és que al final estem parlant que el de Montilla és el copichichi de l'equip al costat de, encara de Manel Martínez, amb 4 gols, i que els 4 Moyano els ha fet amb Òscar Cano a la banqueta. Per tant,
sí, sí.
També és molt, molt destacable aquesta dada.
No, figura importantíssima, i a més recordem que va aprofitar aquesta circumstància que estava lesionat per fa un parell de setmanes forçar la cinquena targeta groga, o va venir de casualitat, per dir-ho així, al final de la victòria contra el Real Unión.
Ja ha prescrit, el delicte, ja es pot explicar, no?
Sí, sí. No, bueno, deixem-ho aquí.
I al final ja no se li escapa a ningú que Moyano, doncs això, va forçar aquella cinquena groga contra el Real Unión.
Sí.
Per estalviar-se el viatget a les Llanes, conscient que seria impossible que físicament arribés a aquell partit. Per tant, aquí va estar intel·ligent el de Montilla.
Torna de lesió, torna de sanció, és a dir, és que era absolutament impossible que jugués contra el Sestao River la setmana passada, i ara, com diem, ja ha fet net per encarar aquestes últimes 12 jornades de Lliga. Home, encara pot rebre alguna sanció, ja sigui per si veu la vermella o per si acumula més targetes grogues, tant de bo que no, creuem dits, però com a mínim, com diem, està per iniciar nou cicle Antonio Moyano i ja ha recuperat físicament. De fet, abans parlàvem breument amb ell i ens deia que ja està per jugar. Per això dic que seria una sorpresa que Òscar Cano ara digués que no entrarà a la convocatòria, així que Moyano estarà disponible per jugar mentre, esperem, Òscar Cano, per ser a Vitoria encara no
encara
apareix.
Res? Doncs no. Fem una cosa, anem avançant contingut, si et sembla, Parc, perquè
sí,
avui anem força farcits. Escoltem les estadístiques d'aquest partit, d'aquest Sabadell Culto, que les ha preparat, per cert, el mateix Sergi Parc, li ha posat veu avui la Mireia Sanz.
El llibre de registre.
Tancada la trilogia de rivals bascos, la sèrie d'adversaris del nord sí que continua. Cultural i Deportiva Leonesa, Deportivo i Arenteiro seran els pròxims esculls del centre d'esports, començant pel de diumenge a la Nova Creu Alta contra la Cultu.
El rival.
El 2024 està sent nefast per a la Cultural Leonesa. Va culminar el 2023 amb aquell triomf 3-0 contra el Sabadell de la primera volta i ben a prop del lideratge en segona posició. Des d'aleshores, però, només una victòria, curiosament, contra l'intractable Deportivo, i ha caigut fins al 6è lloc, fora de la zona de play-off, i a 8 punts dels coruñesos.
L'estadística.
Molt relacionat amb la mala dinàmica que comentàvem ara, que de fet va començar realment coincidint amb l'inici de la segona volta. Són 7 partits des que es va creuar l'equador de la Lliga i la Cultu no n'ha guanyat cap. Aquesta és la ratxa que està acabant amb la paciència dels seus aficionats. A més dels lleonesos, hi ha dos equips més que encara no han guanyat a la segona volta, Osasuna Promeses i Tarazona.
La curiositat.
El Sabadell ve de perdre 3-0 contra el Sestao i un dels gols els va fer un exarlequinat, Àlex Aizpuru Caixe. Està sent una tònica habitual creuar-se amb antics jugadors de l'equip i aquest diumenge no en serà l'excepció, amb les figures de Joseba Muguruza, Aaron Rey i Aleix Coc. De tots els ex que s'han enfrontat en Lliga aquesta temporada al centre d'esports, quants han vist porteria? Doncs, a banda de Caixe, l'altre va ser Pau Víctor, amb el Barça Atlètic, el Johan Cruyff, en una golejada en contra, 4-1 en aquell cas.
Els precedents.
A la Nova Creu Alta són espectaculars. 9 partits davant de la Cultural, incloent-hi el d'anada del play-off del 2009 i cap derrota. El balanç, 6 victòries i 3 empats. Si bé és cert que, exceptuant la mencionada eliminatòria, tots són de les dècades dels 50, 60 i 70.
Amb el xiulet a la mà.
L'asturià de 28 anys, Francisco García Riesgo, de molt mal record per al Sabadell, és el que va expulsar Antonio Sánchez i Toni Herrero a Barreiro aquesta temporada, a més d'assenyalar dos penals en contra. És l'únic precedent arlequinat amb ell, mentre que la Cultu ha coincidit amb ell quatre vegades i tampoc ha guanyat mai. Aquesta és la seva quarta temporada a la categoria de bronze, dues a l'antiga segona B i dues a la primera federació, mitjana de 6,56 grogues per partit i de 0,36 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Lleida Murphy, tirar les estadístiques i que aparegui Sergi Parc, Òscar Cano.
Som-hi, comencem la roda de premsa. Hola, Òscar, buenos días. Bueno, te pregunto por cómo ha pasado la semana el equipo. Al final es la segunda semana post-derrota del 2024, por decirlo así, pero ese partido fue con unas circunstancias diferentes, ¿no?, a la derrota del Barça Athletic, así que ¿cómo habéis pasado estos días?
Hola, buenos días. Bueno, los primeros días, como siempre, ¿no? Es el duelo habitual, ¿no? Ellos vienen un poco más tristes porque encima veníamos de una muy buena dinámica que se ve interrumpida y de la forma en la que se vio ahí en Sestao. Pero este equipo ha llevado tantos palos, tantas hostias, con perdón, durante el año que ya ha hecho callo, ¿no? En el sentido de que se sabe remontar. Rápidamente el miércoles ya había otro ambiente, jueves igual, y a nivel emocional, a nivel mental, yo veo el equipo muy, muy preparado, muy consciente de todo lo que está por llegar, de que ya estamos en la parte más importante de la competición, y sobre todo hay que recordarles constantemente una cosa que también es real, ¿no? Que a pesar de las derrotas puntuales, seguimos durmiendo fuera de playoff. Esto derivado obviamente del esfuerzo de ellos y del bien hacer de ellos, se le ha dado la vuelta a la situación. Es decir, era una situación peliaguda, ¿no? Es decir, había mucha desventaja y ahora mismo, pues repito, estamos en una situación que todo el mundo hubiese firmado y que ni el más optimista pensaba que podría ser así, ¿no? Por tanto, vamos a quedarnos con todo lo bueno que han hecho estos chicos, que ha hecho ese vestuario, y a partir de ahora, pues esperanzado en que hay otro partido pasado mañana y que hay unos puntos en juego que hay que sacar, ¿no?
Hablando de dinámicas, la de los Bilbao, curiosamente,
la dinámica
todo
de...
lo contrario que los partidos
la
de
la Cultu,
que parecía avanzado, y ahora lleva estas 7 jornadas
que porta 7 jornadas seguidas sense guanyar. Circumstàncies molt diferents al partit de la primera volta. Conclusions d'aquesta ratxa de la Cultu?
Bueno, no sé quién dijo hace tiempo, pero bueno, lo expreso yo, no es algo mío, que los equipos que están en una dinámica mala están un poco más cerca de romperla, del mismo modo que los que están en una dinámica positiva están también un poco más cerca de romperla. Es decir, nada es definitivo, y con independencia de cómo esté la cultura leonesa, yo creo que es un equipo muy, muy peligroso, un equipo que ha demostrado con creces cuál es su nivel, y sobre todo a partir de ese nivel que ha mostrado cuáles son sus pretensiones a nivel clasificatorio, ¿no? Es decir, a nadie se le escapa que puede ser no solo equipo de playoff, sino que puede ser un equipo que a poco que la suerte le sonría, de los que se jueguen junto a dos o tres equipos el liderato del grupo, ¿no? Avisados quedamos, ¿no? Allí ya visteis el potencial que tenía. Nosotros hicimos allí yo creo que una muy buena primera parte, y aún así no nos dio para poder traernos algo. Es un equipo que tiene muchísimos recursos, que juega muy bien, que es uno de esos equipos que a mí personalmente me gusta ver jugar, porque lo hacen muy bien y de manera muy eficaz. Es un equipo al que es muy difícil hacerle ocasiones de gol, muy difícil. Yo creo que es de los equipos, de los últimos a los que nos hemos enfrentado, al que más cuesta meterle mano o hincarles el diente, y por contra ellos son, pues eso, jugadores de gran calidad arriba, con mucha variabilidad, que hacen muchas cosas, que tienen muchos recursos, y viene un equipo de los de la parte de arriba de la clasificación. Por tanto, tenemos que estar, o debemos de estar muy bien si queremos sumar, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Las dinámicas, pues evidentemente que afectan, ¿no? Pero está también demostrado que llega un momento, llega un punto en el que las cosas cambian, ¿no? Nosotros somos el mejor ejemplo, ¿no? Para saber, para percibir y para constatar que nada, repito, es definitivo y que todo puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Ellos están en una racha mala de resultados que no así de juego, porque el juego es muy parecido, muy similar a lo que venían haciendo, solo ha cambiado su eficacia y vamos a tratar de que perdure por lo menos un partido más en el tiempo, porque yo es uno de los equipos a los que más cariño les tengo. Evidentemente, cuando me enfrento a ellos no quiero que ganen, pero a partir de enfrentarme a ellos sí que quiero que les vaya muy bien, ¿no?
L'estat de la infermeria. Carles i Antonio entraran amb normalitat, si els podrem veure d'inici. I si hi ha alguna novetat per la resta.
En principio no hay ninguna novedad, una molestia de Baena en la rodilla, pero bueno, no sabemos el alcance real de las mismas y, como tú bien dices, Moyano y Carles pues son dos jugadores ahora mismo que pueden dar, si no el pleno rendimiento, porque vienen de una semana de estar parado y aquí los ritmos son muy altos porque hay mucha exigencia, pero sí, podían ser los dos titulares, podía ser uno de los dos titulares. La verdad que están bien, hay que tener, las lesiones son distintas, es un poco más delicada la lesión que ha tenido Moyano, hay un mayor riesgo de recaída. Esto no quiere decir nada, igual el que recae es Carles o no recae ninguno, que ojalá que sea así, ¿no? Pero sí, han entrenado a buen ritmo, sobre todo estos últimos días con el grupo, y están a disposición mía, sí.
Te hice una pregunta similar la semana pasada en la previa de Sestao, te la traslado ahora. Yendo a Riazor la semana que viene, y no doy ese partido por perdido, pero sabiendo la dificultad que va a tener ese partido, ¿qué importancia tiene pues este partido en casa y el de aquí dos semanas contra Arenteiro?
Bueno, es decir, todos tienen importancia porque, es decir, a pesar del potencial que están mostrando, ¿no?, todos los equipos, también está demostrado que todos se dejan puntos, es decir, no los equipos de arriba se dejan muchos puntos, ¿no?, en este grupo y en el otro, ¿no? Estamos a una altura de temporada en la que cualquier cosa puede pasar, hay resultados sorprendentes. Jugó para ser líder el Nàstic de Tarragona y el Teruel, que era en ese momento el último clasificado, ganó de manera holgada, ¿no?, en Tarragona hace un par de semanas, ¿no? Todo puede pasar, ¿no? Pero lo más importante ahora es lo que tenemos frente a nuestra nariz. Y frente a nuestra nariz es la Cultural Leonesa, que es uno de los equipos que a priori va a ser de los candidatos clarísimos al ascenso. Y por tanto tenemos que centrarnos en ese. Lo que venga después, pues vendrá, ¿no? Yo, para mí, todos los partidos ya son. Todos son importantes, y a medida que avanza la competición y se acerca al final de la misma, pues cobran una mayor trascendencia, no solo los propios, sino los resultados de los rivales, ¿no? Y estimo que nos vamos a quitar muchos puntos, ya lo dije, es decir, yo dije que este equipo, que por eso vine, ¿no? Es decir, yo analizo las cosas antes de firmar un contrato, si yo veo que va a ser un desastre no vengo a ningún sitio. Y entonces yo dije que el equipo tenía argumentos y una ventana de mercado con una persona muy inteligente y muy capaz como es Carlos Rosende para tratar de revertir la situación. Se ha revertido, ya por lo menos vamos a luchar de tú a tú contra cualquiera. También dije que iba a venir aquí o que iba a dar ruedas de prensa previas o post partido como un entrenador victorioso, como un entrenador derrotado, y eso ha pasado y va a seguir sucediendo. Y ahora, pues evidentemente hay que darle a todos los partidos la importancia, la trascendencia que tienen, ¿no? Pero vamos poco a poco, vamos a intentar que mañana se entrene bien, que no caiga nadie, que pueda hacer una buena convocatoria, que haya muchos disponibles para que de entre ese abanico de posibilidades podamos acertar en la alineación, en las sustituciones que habrá durante el partido, y ya será momento de valorar otros encuentros, ¿no?
Si decías ahora que cuesta mucho hacer ocasiones a la
deia que costa molt fer-li ocasions a la Cultu, però és un equip que porta menys gols que el Sabadell. La clau pot ser recuperar la solidesa defensiva.
Sí, sí, bueno, la solidez tiene mucho que ver también con que hay gente, pues eso, que ha jugado muy poco hasta la fecha, o que está jugando en posiciones que no son la suya habitual, ¿no? Y por otra parte también pues son partidos accidentados, ¿no?, en los que cuando parece que te van a hacer el gol no te lo hacen, cuando parece que tú estás mejor te hacen el gol. Después también se pudo empatar con el cabezazo de Pau Resta en una situación muy franca, en las situaciones en las que él no suele fallar. También tuvo Vladis una muy muy clara, muy evidente, y al final pues lo que ocurre en el partido es que te hacen el segundo gol y ya todo se convierte en un desastre, ¿no? Pero bueno, no, nada que no haya pasado mil veces en esto del fútbol, ¿no? Y bueno, es un equipo que hace bueno cada gol que marca, la Cultural. Es un equipo que tiene mucha posesión de balón. Igual no son tan profundos como otro equipo, pero su ataque siempre tiene una calidad importante. Es decir, a lo mejor a nivel cuantitativo no es un equipo que llegue muchas veces al área, pero cuando llega, las pocas o las muchas veces que llega, en función del partido y de las circunstancias, es un equipo que hace mucho, mucho peligro, ¿no? Y por contra, como tú bien dices, es un equipo que encaja poco. Hay que estar muy fino, ¿no?, para buscarle las costuras a ese sistema defensivo, y bueno, y en ello estamos.
Te vimos ayer con los chicos del inclusivo. No sé si nos puedes contar.
Ahí va estar amb els nois de l'inclusiu, com li va anar l'experiència?
No sé cuánto. Yo soy una persona que hago lo que quiero, es decir, trabajo en lo que quiero. Para mí, tengo 51 años y no hay ningún día de mi vida en los que yo me haya despertado y haya dicho voy al trabajo, sino que vengo a algo que me encanta, y encima nos pagan, ¿no? Pero hace muchísimo tiempo que no siento algo ni siquiera parecido a lo que sentí ayer. Sí, por ellos, por la manera en la que se expresan, por cómo trabajan, por los avances que van teniendo, ¿no? Por la cohesión que tienen entre ellos, qué bien se llevan entre ellos, ¿no? Que son capaces de hacer cosas en equipo, son un ejemplo, ¿no? Y no solo ellos, sino los entrenadores, los monitores, ¿no? Es una pasada, ¿no? La forma en la que tratan a los chicos, la forma en la que le hablan, cómo lo abrazan, es decir, hay mucho sentimiento, ahí hay mucha verdad, ¿no? En un mundo este del fútbol donde parece que nosotros no podemos expresar las emociones, sino que las tenemos que ir midiendo, porque cada palabra que decimos, cada emoción que expresamos, ¿no?, puede acabar siendo un meme, ¿eh? Con este lío y este rollo macabeo de las redes sociales, hay mucha mentira en nosotros, ¿no? O por lo menos nos protegemos mucho, nos cubrimos mucho, pensamos mucho qué hay que decir, qué no hay que decir. Es decir, no nos expresamos al 100% como somos, ¿no? Y ver a gente expresarse tal como es, esa es la realidad, la verdad de las cosas, ¿no? Ahí está toda la vida concentrada, ¿no? La verdad que me lo pasé muy bien, y te voy a decir una cosa, se me hizo hasta corto. Estuvimos una hora y 20 minutos, bueno, lo que ellos entrenan, y se me hizo corto, ¿no? Yo vi muchas caras de felicidad allí, muchas cosas bien hechas y muchas cosas mirando al prójimo, mirándolo a ellos, situándolo a ellos por encima de todo, su bienestar, su felicidad, cómo se alegraban esos monitores de cada sonrisa de ellos, de cada abrazo, de cada situación de empatía entre ellos, ¿no? De cómo se miraban, cómo se respetaban entre sí. La verdad que fue fantástico, un ejemplo para todos nosotros, y algo que recomiendo que la gente se pase a verlos cuando pueda, porque la verdad que va a recibir un chorro de vida espectacular, de verdad. Perdonar que me haya expresado tanto tiempo, pero es que yo creo que lo merecen, y sobre todo porque a mí también me gusta de vez en cuando expresar aquello que siento, y que no sea todo este rictus tan profesionalizado que tenemos, que venimos, que decimos, ¿no? Y que en cierto modo llega hasta aburrir, ¿no? Te agradezco muchísimo la pregunta, porque me has permitido por lo menos olvidarme un poco, ¿no?, de lo que son los rivales, los puntos, la clasificación, la exigencia, e irnos a algo que es mucho más importante, ¿no?
¿Alguna más?
Hi ha una més.
8 de marzo.
Avui és 8 de març. En aquesta sala de premsa només hi ha una dona present. Que quedan molts passos per donar.
Porque hay también mucho maniqueo ahí, ¿no? Mucho postureo, no hay mucha verdad, ¿no? Yo creo que el ser humano, con independencia de su condición, merece el mismo respeto, ¿no? Y yo creo que nos hemos criado todos, ¿no? En una sociedad, bajo mi punto de vista, donde ha predominado el hombre, el machismo, donde siguen sucediendo auténticas barbaridades, y que haya incluso partidos políticos, ¿no?, y líderes de partidos políticos que nieguen la realidad, ¿no?, o que obvien lo que es una realidad, que digan que no existe esa violencia, ¿no?, cuando diariamente vemos, por desgracia, tantísimos casos que bueno. Yo siempre he tenido la suerte de estar rodeado de buenas personas y dentro de esas buenas personas rodeado de grandes mujeres, ¿no? Es decir, yo siempre tengo en un pedestal a mi abuela, a mi madre, a mi hermana, a mi mujer, a todas las personas que me rodean, porque creo que debemos de mirar mucho más por eso, ¿no? Es decir, porque nosotros creemos que tratando de imponernos a ella salimos beneficiados, y yo creo que no, que es al revés. Es decir, yo creo que nos tenemos que dar cuenta y ser absolutamente conscientes que la verdadera igualdad, el día que llegue, nos va a permitir ser mejores a todos, ¿no? Y creo que no debería quedarse solo en este día, ¿no? Es decir, porque parece que somos también muy dados a eso, ¿no?, a tener una explosión el día que toca, y durante el resto del año parece que nos olvidamos de las cosas, ¿no? Vamos a tratar de convertir ese ánimo de igualdad que no se concentre en unos pocos días, sino que se dé de manera real, ¿no?, que es lo que a todos, repito, nos va a hacer mejores.
Ara sí, Pau Ituri, acaba aquesta roda de premsa, la roda de premsa més de caire social, per dir-ho així, d'Òscar Cano, fent referència tant al Sabadell Inclusiu com al 8M, en ocasió doncs, del dia que és avui, però recordem, prèvia del partit de diumenge a les 4 contra la Cultural i Deportiva Leonesa.
Doncs amb aquest punt de reivindicació social, com bé deies, Parc, d'Òscar Cano. Ràpidament, per sintetitzar, Parc, molèsties de Raúl Baena al genoll, no acaba de fer net el de Torrox, i Carles Salvador i Antonio Moyano, jo m'atreviria a dir que apunten a titulars, si bé és cert que ha dit Cano que s'actua amb una mica més de cautela amb el de Montilla perquè té més risc de recaiguda.
Exacte, que la seva lesió és una mica més delicada i per tant s'hauria d'anar amb una mica més de compte, però com dius, escoltar les seves paraules i sense que ell mateix ho hagi confirmat al 100%, poden ser titulars perfectament. El cas de Raúl Baena, doncs aquest genoll que no acaba de girar del tot rodó, però bé, recordem que el de Torrox va jugar 45 minuts la setmana passada, ho va fer a un bon nivell durant la segona part, però veurem quina és la seva disponibilitat aquest diumenge a les 4 contra la Cultu.
Doncs Sergi Parc, estadi de la Nova Creu Alta, gràcies, un divendres més.
Abraçada, Vitor, i adéu.
I avui no tenim, en aquest cas, en directe Raúl Llona, perquè està compareixent en aquests instants el tècnic de la Cultura Leonesa. Per tant, li hem demanat a un company periodista de SER León, el Miguel Orejas, que ens faci l'última hora d'aquest rival de diumenge a les 4 de la Cultura Leonesa. Miguel, què tal? Buenos días.
Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La Cultural llega a Sabadell en el peor momento de la temporada. Dudas y, sobre todo, malos resultados de un equipo que lleva 7 semanas sin ganar. No conoce la victoria en lo que va de primera vuelta. Fíjate si son malos los últimos resultados que han hecho que la Cultural pase de estar en playoff y sacarle al sexto clasificado nada más y nada menos que 8 puntos, a ser ahora la Cultural sexta y tener el playoff a 3 puntos más golaveraje. El equipo de Jonah también tiene malos números fuera de casa. Lleva un gol solo a favor en las últimas 7 salidas. Se espera en la Nova Creu Alta cambiar la dinámica y para ello recupera a Quique Fornos. Raúl Llona, el central gallego, fue sancionado el día del Barça B y ya ha cumplido sanción y espera poder contar ya al 100% con el extremo Carlos Calderón después de salir de su lesión. Los que no van a estar son los ya habituales en la lista de bajas, Samanes y Guitián, lesionados ambos de larga duración. Para el partido, la Cultural va a contar con el apoyo, como siempre, de cerca de 50 aficionados de la Peña Culturalista en Barcelona.
Gràcies, Miguel, per esta última hora d'aquest, insistint, del rival del Centre d'Esport Sabadell, de la Cultural Leonesa. Recordem el partit diumenge a les 4, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. 3 minuts per arribar al punt de 3:15, aturada en el camí, perquè encara a la tornada hem de parlar del Sabadell B, de waterpolo, també de futbol sala o ciclisme.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
L'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera, no facis servir el vàter com si fos una paperera o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I abans de continuar aquí a l'Hotel Suís, us hem de dir que els dies 16 i 17 de març, a Fira Sabadell, se celebra la Fira Internacional del Vermut i de l'Aperitiu. Sona molt bé, a aquesta hora del migdia. Un esdeveniment on les millors marques del vermut del món, els professionals del sector i tots aquells a qui els agrada aquesta tradició, ens reunirem per conèixer les darreres novetats del mercat. Vermuts d'Itàlia, d'Austràlia, de Grècia, d'Alemanya, del Perú, a més dels de casa... Us estaran esperant a Fira Sabadell els dies, insistim, 16 i 17 de març, la Fira Internacional del Vermut i de l'Aperitiu, perquè les tradicions ens defineixen i ens donen caràcter. Va de tradició, va de cultura, va de vermut. Quedem? Fem un vermut?
Tequila!
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues. Seguim aquí a l'Hotel Suís amb més qüestions. Encara en futbol, a la Lliga Elite, el Sabadell B visita l'únic equip que ha estat capaç de guanyar Olímpia aquesta temporada, l'Atlètic Lleida. El filial arlequinat té la necessitat de tornar a sumar els tres punts després de dues jornades sense fer-ho. Els últims mals resultats dels de Conrad García els han allunyat del lideratge d'aquesta Lliga Elite i ha provocat que els perseguidors, el Figueres i el Vic, s'apropin fins als 4 i 5 punts respectivament. A més, recordem que la setmana que ve hi ha aquest duel a Olímpia entre el Sabadell B i el Figueres. Adri González, davanter del filial, té clar que ara arriba un tram decisiu per assolir l'objectiu. Són declaracions a Televisió Sabadell Vallès.
Ara sí que és veritat que ens venen unes jornades que ens enfrontem a rivals que estan més o menys al nostre nivell de taula, però com cada partit, hem d'intentar anar al màxim, donar-ho tot en cada moment... i segur que ens emportem els 3 punts.
El rendiment fora de casa del filial del Centre d'Esports baixa considerablement perquè en les últimes 9 sortides només ha aconseguit 3 victòries. Insistim, un rendiment que contrasta molt a quan juga de local. L'últim triomf lluny d'Olímpia va ser el novembre en la golejada 0-4 a Palamós. Ara bé, el rival, l'Atlètic Lleida, es troba immers en una mala dinàmica de resultats, ja que du 4 jornades sense guanyar, a banda d'aquests rumors que el situen fusionat amb el Badalona Futur la pròxima temporada i per tant jugant a primera o a segona federació. Tot i això, Conrad García, el tècnic, es desfà en elogis cap a un conjunt que lluita per entrar al play-off.
Un rival que ens va guanyar aquí, un rival que té unes condicions molt bones, que tenen una capacitat amb pilota i sense pilota altíssima i que ens exigirà el màxim. Haurem d'estar molt, molt preparats per poder guanyar aquest partit.
Doncs aquest Atlètic Lleida Sabadell ve demà a les 6 de la tarda al municipal Ramon Ferrús de la capital del Segrià.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Ho Obrim bloc Waterpolo aquest vespre, ho dèiem al principi, a 8:15. Teniu una cita al Twitch de Ràdio Sabadell amb el partit d'anada dels vuitens de final de l'Eurocup masculina entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Turcoing. Torna l'equip de Quim Colet a aquesta segona màxima competició continental, pràcticament 2 anys després d'aixecar el trofeu a casa contra el Telimar Palermo. Sobre el paper, l'equip de Quim Colet hauria de ser favorit per avançar als quarts de final, pel fet d'haver quedat tercer a la fase de grups de la Champions, a un sol punt de colar-se entre els 8 millors equips d'Europa. Davant hi haurà un conjunt, aquest Turcoing francès, una localitat situada als afores de l'illa i fent frontera amb Bèlgica, que va passar com a segon de la lligueta de l'Eurocup, perdent els seus 2 partits contra un altre català, el CNB. A la plantilla sobresurt la figura del veteraníssim porter de 39 anys, Branislav Mitrovic, que ho ha guanyat absolutament tot a nivell de seleccions amb Sèrbia. Colet destaca les individualitats del rival, però també creu que serà una incògnita el rendiment d'uns i altres després de l'aturada per la disputa de l'Europeu i del Mundial.
Per noms és un molt bon equip. És un molt bon equip. El que passa que és una mica el mateix que nosaltres. Una cosa, tenim l'escolting fet, etcètera, etcètera, però clar, una cosa és aquest equip com ha competit el mes d'octubre, setembre, octubre, novembre, desembre, a principis, i una altra cosa és com ara, d'alguna manera, doncs, competirà després d'aquest parón.
En aquest sentit, l'Astralpool ha tornat amb 2 victòries plàcides contra el Sant Feliu i el Mataró per seguir segon a la divisió d'honor, mentre que el Turcoing va perdre 15-18 contra el PID i és quart a la Lliga Francesa. Colet manté el dubte de Costa Berca, que va patir una fissura en un dit de la mà de llançament a Doha i encara no ha pogut reaparèixer. Recordem, a 8:15, una estoneta, uns minutets abans, ens hi posem amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Per cert, la tornada serà el dia 23. I en uns minuts, l'Astralpool femení agafa l'avió en direcció a Atenes per reprendre demà la Champions a la piscina de l'Alimos. Hauria de ser un tràmit per les de David Palma que es poden permetre, atenció, perdre de 6 gols i, tot i així, confirmar matemàticament la seva presència a la Final Four per 11a vegada en les últimes 13 edicions. Hem estat tota la setmana aquí a Ràdio Sabadell amb un cicle d'entrevistes a dones esportistes de la nostra ciutat i avui no podíem acabar d'una altra manera. És la gran novetat a l'expedició del Club A Més, capitana i boia de l'equip, Maica García. Què tal, com estàs?
Hola, molt bones tardes. Molt bé, molt bé. Molt contenta i amb moltes ganes.
Ho hem anat explicant les últimes setmanes aquí a la ràdio. No ha estat un hivern fàcil per tu, amb aquella infecció al tatuatge de les anelles olímpiques de l'esquena, i per tant has aprofitat aquest post-europeu, post-mundial, aquest impàs, per acabar de fer net del tot, no?
Sí, sí, bueno, de fet això, com em va agafar allà el Nadal justament, abans de la competició de l'europeu i que em venia el Mundial a la selecció, doncs, bueno, vam fer una mica allà per passar, no? I ara he aprofitat que tenia allà una setmaneta lliure per descansar i tornar amb el club, doncs, per fer-me ja l'operació, perquè si no, si m'infectava un altre cop i era més perillós haver de parar després, que ja curar-ho bé tot, cirurgia i ja està. Però bueno, ja està, ja torno a l'aigua,
I suposo que a més amb moltes ganes, no?, d'afrontar el que ve, no?, acabar de fer net, com dèiem, perquè a més ara ve un calendari amb Copa, Lliga, Champions, en qüestió de 2 mesos, que serà molt, molt, molt compactat.
Sí, tant. Bueno, nosaltres ja portem molt de rodatge, les que hem estat amb la selecció ja han sigut 3 mesos de no parar. La veritat que penso que també ens ha anat molt bé això de competir i d'entrenar. I la tornada al club, la veritat que un altre rotllo, amb ganes també de tornar a l'aigua allà, que bueno, ja parar tant de temps, la veritat que em passa poques vegades i ja tinc una mica de mono, no?, de tornar a l'aigua i d'estar amb les companyes. I bueno, he d'afrontar això, el que ens queda de temporada, que és molt atractiu i tenir moltes ganes de tornar a estar en l'altra feina al fort i de lluitar.
Mm-hmm. Sé també, Maica, que sou esportistes professionals i moltes vegades us heu de cenyir els tòpics, que no us podeu sortir del guió, però és que en el fons t'ho he de preguntar. Per no classificar-vos demà, ho dèiem abans, hauríeu de perdre de 7 a Grècia o més gols i després també a casa contra el Donasvaros. Això, el que et deia, que t'he de preguntar com s'afronta aquest retorn a la Champions sabent que en un 99,9999% teniu ja aquest bitllet a la butxaca.
Doncs això, s'afrontava amb professionalitat. Al final vam fer molta feina ja a la primera volta abans d'aquest parón de selecció i tenim gairebé feta la feina, però bueno, tot això s'ha de jugar també i ara bueno, és perillós això d'anar ara a Alimos, allà a Grècia, a jugar aquest cap de setmana. I bueno, és difícil perdre de 7 o més gols, però bueno, l'has de jugar i ja no només sinó per la classificació, sinó que també per veure que l'equip està jugant bé, de seguretat, de control i optimisme de cara a això, a final de temporada, que bueno, tot això, jugar bé i ordenades i sortir satisfetes amb els partits és una cosa que suma moltíssim.
Segurament el que tu deies, no? Que el més important és aquest rodatge competitiu que no heu pogut tenir a la Lliga perquè han estat tres partits realment còmodes després de tornar de l'aturada, Sant Feliu, Barceloneta i Boadilla, i suposo que també va bé anar agafant la forma de mica en mica pensant el que dèiem abans, no? En el que ha de venir el mes d'abril.
Sí, i tant, això com tu ja has dit, aquests tres partits no de tornada després d'aquest parón han sigut dins del que cap això assequibles i fàcils, no? Però bueno, que tornar a competir i bueno, veure això, que t'estàs ja jugant coses importants, és un entrenament també, és algo que s'ha de preparar el cos i l'equip i el cap, i bueno, i nosaltres anirem a per totes i passi el que passi a Alimos, volem aquesta classificació i això, volem jugar bé i estar satisfetes amb els partits i amb el resultat.
A tot això també, Maica, després del que vam veure a la primera volta de la Lligueta de la Champions, l'Alimos podria ser el rival més fort, tot i que va guanyar de 7, com dèiem, 14-7. Jugar a Grècia, però, i ho saps de primera mà, i has anat durant molts anys, has visitat el país hel·lènic, és una altra pel·lícula, totalment.
Sí, sí. Com sempre diem, al final les gregues, els equips grecs són equips pues, això, que tenen molt de control, són jugadores també amb molta experiència, tenen això, molta seguretat a nivell defensiu, sobretot, i bueno, són rocoses, la veritat que són rocoses, però bueno, crec que si en tot moment estem controlant el partit i anem segures del nostre joc, des de darrere, des de la nostra porteria en defensa i tot, fins a la part més ofensiva, que crec que són molt perilloses ofensivament, crec que ens emportarem al partit i això i sortirem contentes amb el resultat.
I l'última, Maica, si et dic el que dèiem al principi, aquesta dada, l'onzena classificació per la Final Four en 13 temporades, o en les últimes 13 edicions que s'han completat, perquè recordem que va haver-hi també aquella que es va cancel·lar per la pandèmia, què et diu aquesta dada de tu?
Doncs la veritat que és una bogeria. És increïble el que portem fent ja durant més d'una dècada. Crec que el Sabadell, en aquest cas, el meu club, bueno, tota l'aposta i el projecte, no, que es va fer des de fa ja tants anys, l'haver aconseguit tot això durant aquestes 13 últimes temporades és una cosa increïble i per mi pues, això és un orgull i la veritat que estic superagradescuda d'estar aquí, de pertany a aquest equip i d'haver portat tots aquests anys, no, a estar a les Final Four i guanyar 6 de les que hem jugat, no, pues jo que sé, la veritat que ni m'ho crec, o sigui, és que el temps passa volant, la veritat que passa volant.
Doncs sí, senyora, perquè realment estem parlant que des de principis de la passada dècada heu estat allà entre els 4 millors d'Europa gairebé sempre. Demà a les 7, hora d'aquí, a les 8 a Grècia, recordem allà una hora més, aquest Alimos Astralpool Natació Sabadell, de ben segur que estarem explicant una nova classificació per la Final Four. Maica García, capitana de l'equip, ben tornada i que vagi molt bé el vol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, ens veiem.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Més qüestions en futbol sala. Bones notícies pel Club Natació Sabadell. Ahir a la nit es va disputar la cinquena ronda de la Copa Catalunya i els nedadors van sortir victoriosos contra el Montcada amb un solitari gol en el minut 21 de Germán Escudero. Es va acabar imposant la lògica al pavelló Miquel Poblet amb aquesta diferència de dues categories a favor del club. L'altre representant de la ciutat que queda viu a la competició, la Pia, juga la seva eliminatòria dijous a la pista del Terrassa, ja ho direm bé. I atenció, si els escolapis guanyen aquest partit, hi haurà derbi directe a la sisena ronda de la Copa Catalunya. Abans, però, Lliga aquest cap de setmana amb la disputa de la 23a jornada de la segona B, sense massa en joc, ni per uns ni per altres. El club, recordem, ve de perdre 3-1 contra l'Hospitalet, el 9è, i ara rep al pavelló nord el Barceloneta, el 7è a la taula. Pau Machado, el tècnic, destaca la complexitat d'aquest enfrontament, però també la importància de jugar a casa.
Per mi és dels equips que millor juga la pilota, i bueno, al final també és un repte, no?, com a equip, a veure si aconseguim impulsar també el factor camp, que per mi és important. No és el mateix jugar al Marítim contra ells que no a casa nostra, i bueno, veiem a veure com arribem físicament després del dijous, perquè serà un desgast important, i res més. Jo crec que al final aquesta lliga, el bonic que té és jugar contra els equips importants, i bueno, estar a l'alçada del club. Jo és que més enllà de guanyar o perdre, la meva preocupació des del desembre era competir cada partit.
A la zona mitjana de la classificació, el Natació Sabadell té 2 punts menys que l'Escola Pia. Després de quedar-se sense grans objectius, a Can Colapi es prenen com una motivació el fet de poder quedar davant de l'etern rival. Pepe Font és jugador de l'equip.
Quedar més amunt que el teu rival de la ciutat i amb la rivalitat que hi ha, pues, doncs sempre és important i sempre queda per la història o queda per les estadístiques també, pues, sempre sí que es parla més de, doncs, del partit contra el club, de quan venguin, també per intentar, doncs, revertir, doncs, el partit que vam fer allà a casa seva i demostrar, doncs, que la Pia, doncs, és que és el club que sempre ha dominat a Sabadell a futbol sala.
Aquest cap de setmana la Pia rep a casa el Cerdanyola, el 5è classificat. Serà el partit demà a les 6 de la tarda al carrer Garcilaso, al Club Barceloneta, a les 8 del vespre. I res, 2 apunts molt ràpids en ciclisme. Per fi arriba a la muntanya la Tirrè Adriàtic, 5ª etapa amb l'ascensió a Sant Giacomo, que es corona a poc més de 20 quilòmetres de l'arribada. Allà hi tenim el David de la Cruz. I una altra sabadellenca, la Marta Romance, participa des d'avui a la Vuelta a Extremadura, la primera de les 3 etapes, 92 quilòmetres, entre Nuño Moral i Coria, amb un perfil força pla. Nosaltres ho deixem aquí, us enviem una forta abraçada de la Rocío García, al control de so, de l'Ivan Lechuga i l'Anna Clarà, els nostres estudiants en pràctiques, i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Ara el Notícies Migdia. Abans, recordeu, us recordem també que aquest vespre hi ha Twitch a 8:15, aquest partit entre l'Estralpunt Natació Sabadell i el Turcoing. Demà a les 6 hi ha Twitch, hi ha aquest partit entre l'Oar Gràcia i l'Embol Sant Cugat, i diumenge a les 4, des de mitja hora abans el Sabadell en joc, aquest Centre d'Esports Cultural Leones. Adéu-n'hi-do, el cap de setmana. Que vagi molt bé, adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.